Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 26 de maig de 2025. Des d'ara i fins les 12, menys dos minuts, us acompanyem des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Justament des de la capital, al Penedesenca, us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Són 3 hores de magazín de Penedès en xarxa, que volem compartir i que sonaran d'aquesta manera. Així que acabi el sumari, engeguem amb la roda d'actualitat, en la qual presentem municipi a municipi tot el que s'hi courà aquesta setmana, dia a dia i emissora a emissora. A 9:45, flash informatiu, 5 minuts destinats a l'actualitat, a posar-nos al dia, a saber com es lleva aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I des de 9:45 i fins les 10 del matí, el protagonisme és pels esports. Uns esports penedesencs que van acomiadant competicions. Anem recollint com va quedant tot plegat. Avui hi haurà hoquei encara i, sobretot, molt de futbol, destacant el degà, el Vilafranca de futbol. Aquests dies ja ha començat a celebrar-se el Remeiart, amb la Fira d'Herbes de diumenge com a principal centre d'interès. D'aquesta fira en parlarem avui a les 10:06 a l'entrevista amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, l'Esther Marmaneu. A 10:45, de nou els serveis informatius ens porten l'última hora d'aquest matí de dilluns a les nostres dues comarques, el segon flash del dia. Seran 9:45 quan saludarem la Neus Bertran, educadora canina a Intercanis, que ens porta informació i ens ajuda amb els nostres peluts. Avui destacarem, posarem el focus en la importància que té el joc en els gossos i en gossos de totes les edats. A les 11:06 obrim tercera hora ja d'aquest matí de dilluns amb el professor de filosofia Pere Martí, que ens regala aquestes estonetes quinzenals de reflexió, de preguntes incòmodes, d'anàlisi, el feinejant en filosofia. D'aquesta manera arribarem a 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, abans d'acomiadar el magazín a l'últim flash d'aquest matí. I aquest dilluns acabarem a la cuina del Penedès en xarxa, perquè ens visita la xef Gemma Riera, que avui, coincidint amb aquest Remeiart, ens porta plats, receptes que contenen, com a element destacat, preponderant les herbes i les plantes aromàtiques. Aprendrem a introduir als nostres plats fonoll, coriandre, alfàbrega i, és clar, els clàssics romaní i farigola, però amb receptes diferents que no són les habituals. A banda dels flaixos informatius de 2:15, la resta d'informació nacional i internacional arriba puntualment als butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12. Així sonarem aquest dilluns. Ens acompanyes? Comencem setmana, el dilluns i tota la setmana es desplega davant nostre i us volem explicar què hi passarà en tots els àmbits i a tots els municipis. És la roda d'actualitat que obre l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i ho fem avui mateix a Sant Sadurní perquè a 3:45 es durà a terme a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia una sessió informativa reempresa adreçada a comerciants i empresaris per fomentar la transmissió d'empreses i mantenir viu el teixit empresarial del país. A partir de les 6, també a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní, llengua ferits amb un munt de llengües, curiositats del català i d'altres llengües d'arreu del món, mentre que a Mediona, a les 2 del migdia arrenca un ple municipal extraordinari. Demà de 9:45 del matí a 1:45, al Centre Cultural de Sant Sadurní es durà a terme un taller pràctic d'intel·ligència artificial amb ChatGPT per millorar el teu negoci amb més d'una quarantena d'inscrits. A 8:15 i com cada darrer dimarts de mes, es durà a terme el ple ordinari municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní amb un ordre del dia de 19 punts, amb molts d'ells de tràmits, però entre els punts que es preveuen més destacats d'aquest ple, l'aprovació del pacte dels alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible i el canvi climàtic i també l'adjudicació del contracte del servei de gestió de la deixalleria municipal. També hi haurà demà ple ordinari a Olesa de Bonesvalls, en aquest cas a les 6 de la tarda. A Gelida, a 6:15, els més petits de la casa tindran una cita amb el Cine Xic i aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Anem a caçar un os al Centre Cultural. I una altra activitat pel públic infantil, i és que a les 6 de la tarda al Col·labi de Mediona hi haurà l'Hora del Conte. Seguim dimecres i tornem a Sant Sadurní perquè de 11:15 a la 1 del migdia la unitat mòbil d'informació al consumidor estarà a l'era d'en Guineu. A 6:15 a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia, també de Sant Sadurní, es durà a terme la cloenda del concurs Puja el tren per tots els participants del concurs. I encara a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní a 8:15 es presenta la novel·la Cavall, atleta, ocell de Manuel Baixauli, el Premi Òmnium. Anem a dijous, però no ens movem de Sant Sadurní perquè de 6:15 de la tarda es presenta a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia el fullet Oriol i la catifa màgica del col·laborador del programa Oriol Òscar Sardà i també que estarà acompanyat en aquest cas, com sempre, per la narradora Núria Clemares. També a Sant Sadurní, com cada dijous, a 6:15, petit comitè. L'espai familiar que està durant 4 setmanes a l'escola Bressol Filoxereta. I al Pla del Penedès, a les 6 de la tarda, arrenca el Cercle de Dones, al Centre Cívic, un espai d'empoderament per a les dones, on es plantegen diferents activitats des del gaudi, que potencien la sororitat, l'espai de cura i l'acompanyament. Divendres a les 7 de la tarda es presenta a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia els llibres de poesia d'Aaron Balaguer, Un arc de colors vius, Nimba al seu cap i Metzina legal. També a les 7, però ja a la Biblioteca Jaume Vila de Gelida, es presenta Elefants de Toni Güell, l'obra guanyadora del Premi Mercè Rodoreda 2024. A Sant Pere, el geòleg Manu Gómez impartirà una xerrada sobre l'aigua subterrània a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers. I a les 8, també a Sant Pere, però ja a Cal Xerta, es presenta el llibre Per una república catalana des de les arts, de Joan Maria Minguet. A 6:15 de la tarda arrenca a Torrelavit la nit de les biblioteques en doble sessió, una d'infantil a 6:15 de la tarda i una sessió adulta a partir de les 8. Mentre que a Subirats a les 5 de la tarda es durà a terme un taller que du per nom Tens problemes per dormir i que impartirà Eva Vila i Safon al Centre Cultural i Recreatiu de Calavi. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, però acabarem destacant que aquest cap de setmana es clourà el Microbi 2025 amb diferents propostes. La primera, de fet, és abans del cap de setmana, és dijous, perquè a 9:15 arrenca l'hotel boutique Font de la Canya el sopar maridatge de vins i caves d'Avinyonet. Dissabte, una activitat pels més petits de la casa, que miraran de trobar el vitis monjo del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs amb tast final de diferents varietats de most pels infants. Aquest acte començarà a les 12 del migdia davant la façana del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. I també dissabte, però ja a la tarda, la festa final del microbí, la Wine Fest, amb música en directe del tribut Queen, també hi haurà cellers i gastronomia del municipi a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Vila d'Avinyonou. I acabarem destacant que el Pla del Penedès acollirà dissabte la segona edició de la Fira de Socarrel, que es durà a terme d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.
Acabem de presentar la setmana la resta de municipis de l'Alt Penedès amb Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem dient-vos que avui mateix, fins a la una del migdia, està instal·lada la deixalleria mòbil a Olèrdola, en aquest cas al poble Sant Pere, molant a la zona tancada de contenidors. Per demà dimarts s'ha programat una activitat familiar que porta per títol Joc de les olors i les plantes aromàtiques, a partir de 6:15 al Molí del Foix, en el marc del Remellar. Cal la inscripció prèvia a molidelfoix@smmonjos.cat o bé al telèfon 938 18 69 28. I Club de Lectura, amb la publicació amb el llibre Les nostres mares, de Gemma Ruiz, que va ser Premi Sant Jordi a la Biblioteca de Sant Martí Sarroca aquest dimarts a partir de les 7, amb la presència de la mateixa autora, Gemma Ruiz, i sota la conducció d'en Jeroni Rossell. Per dimecres, activitat als monjos a la Casa dels Passos Petits a 4:45 de la tarda. Juguem en família. S'adreça a infants de fins a I2 amb l'acompanyament d'una persona adulta. Cal també la inscripció prèvia via WhatsApp al 630-489-035. Per dijous, a la Gornal, al matí, al centre cívic, a les 10, hi ha una xerrada amb els Mossos d'Esquadra. És un acte que s'ha programat dins de les activitats del cicle Més 60. Per divendres, proposta a compartir per conviure a partir de 4:45 de la tarda fins a les 7, als jardins de la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos, amb un berenar i gimcana familiar. S'adreça a infants de primària, amb l'acompanyament per una persona adulta, dins dels actes del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I Hora del Conte, a 4:45 de la tarda fins a 6:15 a la Biblioteca dels Monjos, amb el cas del Roba Roses, a càrrec de la Formigueta, acte del Remellar 2025. I remeis casolans, més coses del Remellar, amb herbes remelleres, a partir de les 6 de la tarda a la biblioteca, a càrrec de Zero Watset Barcelona. Cal portar un pot petit de vidre. I el Tapa i Art, a partir de les 7, no deixem els monjos, a la plaça de Pau Casals, amb la degustació de la tapa del Ball de Diables dels Monjos, Espantos, amb ambientació musical i DJ Allats. És com comentàvem, una proposta del Remellar. I a partir de les 7 de la tarda, pels carrers dels Monjos, espectacle de carrer d'interacció amb el públic de les cuines i tapes a càrrec de Tandem Produccions, i a les 9, a la Societat de la Margaridolla, ball a càrrec del duet Jamaica. També dissabte a les 5 de la tarda, al Centre Cívic La Xarxa, en aquest cas a Moja, es programa el que ja és la darrera sessió, la festa final de l'esplai mensual infantil d'aquest curs. I durant tot el dissabte es viu, no deixem Olèrdola, a Can Trabal, la festa de la primavera. Començarà a les 10 del matí d'aquest dissabte amb el mercat de segona mà i artesania. A les 12 hi haurà missa oficiada per mossèn Joan Sala amb el coro rociero Aire de les Marismes, sota l'organització de la Germandat de Fàtima de Can Trabal. I ja a les 2, el dinar popular, per seguir a 6:15, amb una gincana per totes les edats. I a les 7 de la tarda es podrà jugar a un joc de boles i no faltarà la música en directe amb el grup Tarambana a partir de 9:15 i després, a continuació, per finalitzar, més música fins que el cos aguanti. Per diumenge és el dia on s'ha programat una nova ruta pel patrimoni d'Olèrdola que ressegueix la petjada de la Roma clàssica. Serà a les 11 del matí al conjunt monumental. La inscripció és gratuïta, necessària a turisme@olèrdola.cat. I, sens dubte, sobresurt dins de les previsions dels propers dies el Remellar a Santa Margarida dels Monjos amb la tradicional fira d'herbes que es viurà durant tot el diumenge al castell de Penyafort. L'any passat va rebre gairebé 5.000 visitants i es consolida com un dels esdeveniments de referència al país en aquest àmbit de la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. La fira comptarà amb un centenar de parades i tallers relacionats amb les herbes, rutes i caminades, un ampli ventall d'activitats infantils també, i a més un recinte que compta amb una variada oferta gastronòmica per les persones que vulguin quedar-se a dinar. Per accedir als tallers de la fira caldrà inscriure's prèviament al mateix recinte amb un cost simbòlic d'un euro, i de tot plegat en parlarem avui mateix d'aquí a una estona a la secció de l'actualitat. I acabem ballant a Sant Martí Sarroca, al centre, a partir de les 7 del diumenge. Es podrà ballar amb el grup Maricel Trio. Hi haurà degustació i sorteig.
I ara Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens presenta la setmana Baix Penedesenca. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà a les 7 de la tarda a la Societat de Llegir tindrà lloc la segona edició de Claus per Primers Auxilis, que va a càrrec de la Inoa Malibert Brossa, infermera de salut mental. Van començar dimarts passat i amb aquesta sessió de demà finalitzen. I estan coneixent els principis bàsics i normes d'actuació en primers auxilis. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest divendres hi haurà la xerrada a T Ràdio Barmin, Comunicació per la Vida i el Canvi, amb Jasmina Cànovas i Pemi Fortuny. I el dissabte, Escola de Teatre de Caputxeta Vermella pel grup Bambolines i un falutista a Pímbol pel grup Atrezzo. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que a la urbanització Casa Roja se celebra la Fiesta de la Primavera. Serà a partir de les 2 del migdia, hi haurà paella popular, bingo i música per un preu de tan sols 10 euros. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que avui arriba la banca mòbil des de les 12 fins la 1 al centre cívic Les Pedreres. I pel que fa a divendres, dues jornades. En la primera serà a 9:15 del matí al monestir, a carrers del nucli, la 6a jornada de recreació històrica, Santa Oliva fa 1000 anys. I a les 5 de la tarda, al cau de l'Oliva, Escape Room, amb la invasió alienígena. Margem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè aquest dissabte celebren la segona jornada de pedra seca del Baix Penedès. Començaran amb una caminada familiar a la Roja i les Pubilles amb visita de barraques i demostració d'una reconstrucció. La convocatòria serà a 9:15 davant del CMC, la sortida a 9:00 i cal portar-se esmorzar i aigua. Organitza els senderistes bisbalencs. A 12:00, visita a Torclum amb xerrada i degustació. A dinar amb Fideuada, a 2:00, a la sala gran del CMC. I a 5:00 de la tarda, la pedra seca al Baix Penedès, amb xerrada i documental a càrrec de l'Abraham Guillem i cloenda i copa de cava. La jornada té un preu de 18 euros i l'últim dia per reservar és aquest dimecres 28 de maig. Margem ara cap a Bonastre, ja que dissabte a 12:00 davant del consultori es farà la inauguració del monument als donants de sang, seguidament aperitiu per als assistents. I a 7:15 de la tarda, l'obra de teatre Un dia qualsevol. Margem ara cap al Montmell i avancem que el 14 de juny a la Juncosa del Montmell tindrà lloc la Imperial Race, però us ho direm una mica més endavant. Margem ara cap al Vendrell, ja que divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga. I pel que fa dissabte, doncs celebren diversos actes. A 6:00 a la plaça Nova, berenar per a la canalla. A 7:15, a l'espectacle infantil amb l'Ali Bigut. De 8:15 de la tarda a 9:00 a la plaça Nova hi haurà Tardeo Vendrellenc amb DJ Marc Càstig. I acabarem en aquesta ocasió a Calafí, ja que aquest dimecres es farà la caminada saludable Surt de Casa. Sortiran a 10:00 del matí des del car de Calafí i la durada és de 2 hores. Pel que fa a dijous, hi haurà la presentació del llibre del Penedès als camps d'extermini nazis. Serà a 7:00 de la tarda i es farà amb la presència de 2 dels autors, el Ramon Arnabat i Maria Penya, i l'entrada és totalment gratuïta. Pel que fa a divendres, dia 30, dia de la salut de Segur de Calafí, per tal de preparar-vos per enfrontar l'estiu saludablement, i es farà al passeig marítim de Sant Joan de Déu, al port de Segur de Calafí. I el dissabte tindrà lloc la 5a exposició de bicicletes clàssiques. Serà a la plaça de Calafí i a la plaça del Manila. El dissabte serà de 10:00 del matí fins 8:00 de la tarda i el diumenge 1 de juny de 10:00 del matí a 2:00 del migdia. I també dissabte i diumenge tindrà lloc la 5a edició del 98 Octans Party Bumpers. Hi haurà durant tot el cap de setmana multitud d'actes, American Cars, Motorcycles, Food Trucks i molts estants.
Acabem presentant la setmana dia a dia a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca ens acompanya el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem ja amb activitats que es presenten avui. De fet, que tindran lloc al cap de setmana, però avui ens les explicaran en detall els mitjans de comunicació, perquè d'aquí una estona, a 11:15 del matí, hi ha una roda de premsa per presentar el Festival Rítmics, que tindrà lloc aquest cap de setmana, com dèiem, a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, una activitat coordinada amb l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca. Aquest Festival Rítmics és un festival de joves músics europeus i que celebra la seva 15a edició a Catalunya, i que a Vilafranca l'acte tindrà lloc aquest dissabte, al llarg del dia, a la plaça del Penedès. També una altra presentació, d'aquí a una estona, a 11:00 del matí en aquest cas, ens presentaran al Vinceum les novetats d'accessibilitat al museu. S'explicaran les millores que s'han fet d'accessibilitat física i cognitiva dels espais expositius del Vinceum, que s'engloben dins del programa La mirada tàctil de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, com dèiem, la presentació als mitjans de comunicació es farà aquest matí a les 11. I, d'altra banda, a partir de demà arriba la 34a edició de la Cantània, on hi participaran més de 700 escolars de Vilafranca i la comarca de l'Alt Penedès. En aquests propers dimecres, demà passat i dijous tindrà lloc a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa aquesta 34a edició de la Cantània, Memorial Josep Anton Casas de Música a l'Escola. Aquest concert és la culminació d'una feina feta amb molta intensitat per molta gent, especialment pels nens i nenes, professorat, claustres de les escoles i les famílies. Durant aquests 3 dies, 711 cantaires seran sobre l'escenari de l'Auditori interpretant la cantata que porta per títol aquest any Real, amb composició musical de Xavier Pastrana i la dramatúrgia de Llúcia Ramis. Així doncs, tenim 3 dies d'activitat musical intensa en l'àmbit escolar a Vilafranca del Penedès. I cal dir també que el grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Vilafranca organitza una taula rodona sobre l'art de la cura en les religions i les conviccions. L'acte comptarà amb membres de les comunitats catòlica, musulmana, de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, també budista, bahai, sukhi o mihari i d'espiritualitat no adscrita a cap religió. Es fa demà a 6:45 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca i en aquest cas el tema del diàleg serà les cures, tema al que s'ha aprofundit des de l'òptica de les diferents tradicions religioses en les darreres setmanes, també amb un debat intern que es posarà en comú en aquesta activitat demà a Vilafranca. I encara, també dimarts, demà, val a dir que a les 8 del vespre, perquè aquest acte que us dèiem a l'Escorxador és a 6:45, a les 8 del vespre, i en aquest cas a la sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, hi haurà el darrer recital del Festival Vila Anvers d'aquesta temporada. En aquest cas serà un recital de Cesc Freixes i Santi Borrell, en aquest marc del Festival de Poesia a la Vila Anvers, que tindrà lloc, com ho dèiem, demà a les 8 del vespre al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Parlem d'altres activitats a remarcar. Per exemple, també acaba els dijous de vi i acabarà aquest proper dijous a les 7 de la tarda una nova edició del dijous de vi que té tastos de vins de família Torres i tastets de gall del Penedès amb música ambiental del DJ Jade. L'acte té lloc al carrer del Comerç davant de la nau número 29 a les 7 de la tarda d'aquest proper dijous. I divendres hi haurà la celebració del 10è aniversari de l'Institut Nou de la Girada. En aquest cas es farà, lògicament, a l'Institut de la Girada a les 7 de la tarda. I també s'inaugura a les 8 del vespre, el mateix divendres, l'exposició Exhumació Fosses Comunes. En aquest cas són una exposició que porta per títol On són 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya i que tindrà lloc, doncs, aquesta exposició a la Capella de Sant Joan amb inauguració, com deia, divendres a les 8 del vespre. I una estona més tard, a 8:45, en aquest cas a la sala dels Trinitaris o al claustre dels Trinitaris, hi haurà una nova edició, la quarta, de la Nit del Comerç. En aquest cas, doncs, una festa organitzada per Vilafranca Activa que inclourà el lliurament de premis en reconeixement al compromís amb el comerç local.
Gràcies, Josep Maria, i que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment.
Nosaltres us deixem amb el primer flash d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Fem un repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem parlant-vos de la jornada d'habitatge organitzada per l'Ajuntament d'Olèrdola. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza la primera jornada d'habitatge del municipi adreçada especialment a joves d'entre 18 i 35 anys. Tindrà lloc el dijous 5 de juny a 6:45 de la tarda al local Rossend Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola i té el propòsit d'oferir un espai per parlar i compartir inquietuds sobre un tema clau pel futur dels joves, tal i com s'assenyala en la carta de convocatòria signada per l'alcaldessa Fina Mascaró i pel regidor d'Habitatge Jordi Álvarez. En la carta adreçada als joves del municipi s'anuncia que la jornada té la voluntat de resoldre dubtes i oferir noves oportunitats per viure i arrelar-se al municipi. La confirmació d'assistència a la jornada es pot fer a través d'un formulari online, també trucant al telèfon 93 890 3502 o bé escanejant el codi QR de la convocatòria. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès rep el reconeixement Administració Oberta. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya atorga aquest reconeixement als ajuntaments i consells comarcals que destaquen en la transformació digital, el govern obert i la modernització administrativa en la seva relació amb la ciutadania. L'acte de lliurament de les distincions de la desena edició dels reconeixements d'Administració Oberta va tenir lloc la setmana passada al Prat de Llobregat. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha rebut el tercer premi en la categoria de consells comarcals de més de 50.000 habitants, rere els consells comarcals del Gironès i del Tarragonès. Des dels serveis de digitalització, atenció ciutadana, comunicació i transparència del Consell Comarcal es treballa des de fa anys per millorar la gestió interna i els serveis digitals que el Consell presta a la ciutadania, aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i amb l'objectiu d'aconseguir una administració comarcal transparent, eficaç i de confiança. Es presenta el festival Soolus, creat i dirigit pel sadorninenc Francesc Cuellar. Sant Sadurní acollirà el dissabte 7 de juny la primera edició del Festival Soolus, un festival creat i dirigit pel sadorninenc Francesc Cuellar amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès i Olesa de Bonesvalls i que es presentava dijous passat en roda de premsa al Teatre Condal de Barcelona. La voluntat de Cuellar, en la seva primera experiència com a gestor cultural, és oferir jornades de cultura i reflexió en català als municipis del Penedès. A més de descentralitzar, també es busca l'atenció del públic amb accions obertes al carrer. El cartell preveu diades a Sant Sadurní el 7 de juny, l'endemà a Olesa de Bonesvalls i el 27 de setembre a Vilafranca. Soolus vol ser un substitut de la programació del festival EVA en veu alta, que durant 20 anys ha portat la cultura del petit format a diversos indrets de la comarca. I acabem parlant-vos de la festa de fi de curs i la jornada de portes obertes dels centres cívics de Cunit. El pròxim 13 de juny, a les 6 de la tarda, els centres cívics de Cunit celebren la seva festa de fi de curs al centre cívic Calcego, al carrer de Ponent número 1. Aquest any, a més, s'organitza una jornada de portes obertes especialment pensada per les persones nouvingudes al municipi que encara no coneixen l'oferta i l'essència dels centres cívics. L'esdeveniment oferirà una mostra de tallers en viu amb actuacions i activitats participatives com pilates, ioga, mandales, avellanes, zumba, country, guitarra i molt més. A més, es podrà visitar una exposició de tallers de dibuix i pintura, escultura, patchwork, macramé i màquina de cosir. Per acabar la tarda, hi haurà DJ Jaumix i DJ Josico que animaran l'ambient amb música per ballar i es farà un brindis comunitari amb un obsequi sorpresa per a tots els assistents.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:15.
als esports.
Com cada dilluns, després d'aquest primer flaix informatiu, obrim finestra esportiva, tot repassant marcadors i apropant-vos tant les cròniques com la veu dels protagonistes d'un cap de setmana en què es continuen tancant algunes competicions. Ens ho explica l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Efectivament, a poc ens comencem a acomiadar d'algunes de les competicions que ens han anat acompanyant al llarg de tota aquesta setena temporada. La setmana passada baixàvem el taló de l'Hockey Lliga Plata i també d'algunes lligues de futbol, entre d'altres, i avui continuen els adeus. El que tanca temporada en hoquei patins és el Noia, que dissabte queia per 2-4 amb el Reus en el segon partit dels quarts de final dels play-off pel títol i, per tant, queda eliminat de la sèrie al millor de 3 partits. Partit molt intens, molt disputat i amb un gran desplegament de joc sobre la pista. El Noia, que recordem, arribava amb la baixa del capità Aleix Esteller per sanció i amb el dubte de Jordi Bargalló, que finalment sí que va poder jugar, no va poder forçar el tercer partit perquè el Reus va tirar de galons i es va imposar. Xavi Aragonès va ser l'artífex dels 2 dels sadurninencs, que tanquen així una temporada bona en línia general. Recordem, van eliminar el Barça a la Copa del Rei i es van classificar per a la Champions League, per a la Final Four de la Champions League, després de 19 anys. Malgrat tot, ha faltat encert i, sobretot, a final de temporada, en aquest tram final, el desgast físic i la banqueta curta han acabat passant factura. Després d'aquesta dolorosa derrota de dissabte, el company Jaume Boquera conversava amb el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Bé, estem amb Carlos Cortijo. S'ha acabat el somni.
Sí, hasta aquí hemos llegado. Bueno, ha sido una temporada apasionante, muy larga, de mucho aprendizaje por parte de todos, de altos, de bajos. Y bueno, si nos hubiese gustado llegar más lejos, pensamos que sí podíamos haberlo hecho. Pero bueno, al final es deporte, el Reus ha venido ya a hacer su partido, inteligente, lo ha hecho bien, ha aprovechado sus opciones y nada, felicitarles desde aquí y que tengan suerte para el futuro.
Tú has dicho una mica, alts y baixos. Podem dir que Europa ha castigat una mica després del superpaper que s'ha fet a Europa?
Bueno, al final yo creo que ha castigado durante toda la temporada. Bueno, nosotros al final no somos un equipo profesional y llevamos desde octubre jugando jueves y domingo, pero no es una queja ni una excusa, es nuestra realidad. Y bueno, lógicamente pues nos hemos tenido que adaptar a esa situación que no estábamos acostumbrados de los años anteriores. Creo que lo hemos hecho con dignidad. Al final la valoración... Bueno, cada uno tendrá su valoración individual. Yo ya la haré en frío. Si le preguntas igual a mi madre, te dice que es la mejor temporada de los últimos años porque hemos estado en la final de la Champions, que hace 19 años que no se conseguía. Pero claro, es mi madre, entonces no es objetiva. Cada uno tendrá su opinión, si ha sido una buena temporada en cómputo globales o no. Ya hay datos objetivos. La realidad es que quedamos en semis de la Copa del Rey, quedamos en semis de la Champions, quedamos en sextos de la Liga Regular y cuartos. Esos son datos objetivos. Y luego ya pues cada uno que haga su valoración personal. Yo me lo tomo como un año de aprendizaje total, de una experiencia que hemos vivido. Hemos generado muchas emociones en el público, que creo que esto es al final una de las cosas más importantes del deporte, más que ganar o perder, el generar ese vínculo equipo-afición, creo que se ha conseguido. Y nada, hacer también autocrítica, porque somos ambiciosos y queríamos más, hemos llegado hasta aquí, igual nos ha faltado un puntito para llegar a estas finales. Y nada, y ahora a descansar, a hacer una valoración crítica, como digo, y esperemos que el año que viene sea también un gran año.
I per últim, què creus que no ha arribat del que pensaves que arribaria?
Bueno, siempre sueñas. Al final siempre sueñas con meterte en la final de la Champions cuando ya estás ahí. Sí lo dije, no creo que es una oportunidad perdida, creo que es una oportunidad cogida el llegar hasta ahí sin estar equipos como el Barça, como el Sporting de Lisboa, como como equipazos como el Oliverense, como el Reus. Pues para mí sí es una oportunidad que la cogimos. Pero claro, siempre quieres esa ambición de decir, ostras, podíamos haber llegado. Luego en la semi de Copa, pues sí es verdad que hicimos un esfuerzo muy grande ganando al que nadie quería, al Barça. Y luego en semifinales creo que hicimos el partido para ganarlo. Y eso nos escapó, no contra cualquier equipo, contra un gran equipo. Ya lo habéis visto el fin de semana pasado que ha ganado al Liceo. Por lo tanto, la dificultad es extrema, está todo súper igualado. Y bueno, nos ha faltado también ese puntito de que siempre se dice, ¿no? De suerte, de que dé al palo y entre en vez de que dé al palo y se vaya fuera. Y este año creo que sí hemos tenido mucho de palo y fuera y no de palo, de palo y dentro. Pero bueno, también otros equipos pensarán también que podían haber llegado un poco más. Por lo tanto, es lo que hay. Y nada, y a seguir, no queda otra.
Molt bé, moltes gràcies i fins l'any que ve. O la temporada que ve.
Carlos Cortijo és el que escoltàvem ara i també recollim les paraules de Jordi Bargalló, el sadorninenc, una de les icones de l'hoquei patins mundial, que penja els patins després de tota una dilatada i exitosa carrera i que es va acomiadar dissabte amb un sentit homenatge.
Bé, estem en Jordi Bargalló, moment de la retirada. Molta gent t'estima, moltes pistes t'estimen. Jo crec que ens quasi una institució a l'hoquei sobre patins.
Bueno, home, sí, ha sigut un detall maco, no?, l'afició de Reus, però bueno, un club tan gran com el Reus, no?, amb una afició tan, tan emblemàtica, doncs em posa content, no?, una mica el trajecte, no? Jo suposo que ho fan també perquè soc viejito, llavors la gent gran, saps?, l'has de cuidar. No, molt superagraït, no?, i bueno, llàstima que se'ns han escapat. Crec que hem fet un prou bon partit per anivellar el partit, però avui no m'ha estat acertat, no? Fa falta la meva última directa, que ha sigut un drama. Bueno, què hi farem? Seguir, tota la sort del món al Noia, que és el meu club, al Reus també, que tingui molta sort, però jo crec que aquest club no pararà i que seguirà tirant endavant.
Què creus? A partir d'ara el que trobaràs a faltar?
Tot, no? Ho he comentat, segur que m'hi deixen mil coses, no? He comentat el dia a dia, el venir aquí a les 3 i mitja, el tema del vestidor, les bromes, tot això. Suposo que ara és temps d'estar tranquil, de cuidar el cos, de reposar, de cuidar-me una miqueta i mica en mica anar trobant nous objectius i ja veurem el que ens depara el futur.
Molt bé, moltes gràcies i felicitats per tot plegat.
Gràcies a vosaltres i visca el Noia.
El jugador del Noia, Jordi Bargalló, que tanca així la seva exitosa carrera. Un Noia que tanca temporada més amb les baixes del porter Blai Roca, els jugadors Ivan Morales i Martí Cabarró, i també dels membres del cos tècnic David Canyades i Pol Josa. A tots ells els va homenatjar dissabte després d'aquesta derrota amb el Reus. Deixem de bandejar el Noia i anem amb l'altre equip penedesenc que dissabte estava obligat a guanyar i que no va fallar. Es tracta del Calafell, que després de perdre per 3-0 en el primer partit d'aquesta sèrie amb l'Igualada, va saber igualar l'eliminatòria amb un meritori 3-1 dissabte al Joan Ortoll. Gepi Selva, Joaquín Olmos i Sergi Folguera van ser els golejadors verds d'aquest enfrontament que va dels calafellencs per forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie que jugarà demà a 9:15 del vespre a Les Comes. Escoltem ara les paraules del tècnic del Calafell, Guillem Cabestany.
Sensacions bones, evidentment, i evidentment que avui aquesta victòria són bastantes victòries. El pes de sobre que ens traiem de per fi guanyar l'Igualada, que està fent superbé, i per guanyar-los s'han de fer moltes coses bé, i penso que algun dels partits que hem jugat contra ells penso que podríem haver merescut una mica més, però ells és un equip super sòlid que són molt complicats de guanyar. Per tant, per un costat, l'alegria d'haver-los guanyat una vegada i l'alegria que aquesta vegada ens dona el matchball, la possibilitat de matchball a Igualada el dimarts, que ens dona una mica d'esperances, moltes esperances de poder pensar que la temporada es pot allargar i que la sensació que podríem haver tingut si haguéssim caigut avui, doncs una mica de temporada bona però no del tot, doncs penso que tenim encara alguna opció de que al final puguem considerar que la temporada ha sigut molt bona i ara aquesta victòria la gaudirem un parell d'horetes i amb el sopar amb els estrellats, però després ja, evidentment, pensar en el dimarts. Sí, perquè crec que Igualada, no és que l'Igualada no es mereixés guanyar, segurament sí, però nosaltres crec que ens mereixíem haver pogut lluitar el partit una miqueta més encara, o per què no guanyar-lo, i no hi ha manera. I clar, un equip que perds una, dues, tres, quatre, cinc vegades, doncs evidentment que la muntanya cada cop es fa més gran i es pot, a nivell mental, doncs es pot pensar que estan més lluny del que estaven, no?, per poder-los guanyar, i avui hem trencat aquesta dinàmica. Això penso que el donarà energia a tots els jugadors, perquè dimarts sortim, jo penso que ja vam fer un bon partit a Igualada, però sortim amb la convicció de que podem guanyar-los a casa seva, que encara serà més difícil que aquí. No afectarà perquè és una situació que, per sort, penso que s'ha gestionat bastant bé des del club, des de la presa de decisions, amb temps, comunicar les coses amb naturalitat. Evidentment que hi ha moments complicats quan es prenen aquestes decisions, però si es va amb la veritat per davant, pues s'acaba assumint, i per sort aquest petit xoc psicològic ja el vam passar temps enrere, i ara només era reconèixer la seva dedicació al club, supermerescuda de tots ells, sobretot els que han tingut una trajectòria més llarga aquí a Calafell, i el que volia, sabia que es faria aquest petit acte al final del partit, només desitjava que no fos el final de temporada, sinó que ara és com ja ens hem tret inclús aquest pes de sobre de fer el comiat merescut als jugadors que marxen, i ara al contrari, penso que encara la ment més lliure i més tranquil·la per poder lluitar Igualada el dimarts encara amb més seguretat i més tranquil·litat. Tu has dit que pel partit d'avui hi havia molta feina psicològica i pel partit del dimarts penso que la motivació i l'ambició, les ganes, les tindrem tots, però i els jugadors són els que han de jugar, però en aquest cas l'aspecte físic pot comptar. Nosaltres arribem amb jugadors que estan recuperant la forma després d'haver estat parats i arriben un pèl justets, i hi ha moments que la feinada no és qui ho està fent bé, sinó qui està més o menys cansat a pista. Però bé, això passarà a nosaltres, també li passarà a l'Igualada a final de temporada, doncs, i quan jugues més seguit, doncs aquest hàndicap el tenim tots. Intentar gestionar-ho de la millor manera possible. La millor notícia és que els 7 jugadors, toquem fusta, menys el Carles, estan sans, que no passi res d'aquí a dimarts, i que els 7 penso que han fet un molt bon partit, el Josep Maria també, però els 7 jugadors de pista, i penso que els tindrem en les millors condicions per afrontar el partit.
Guillem Cabestany era el que escoltàvem ara, i ja per tancar aquest bloc d'hoquei patins, en les altres eliminatòries, el Barça es va desfer ahir de l'Alcoi per la via ràpida amb un contundent 2-7 i es plantejà en aquestes semis dels play-off pel títol de Lliga, on es veurà les cares amb el vencedor justament de l'Igualada Calafell. I en l'altra banda del quadre, el Liceo forçava dissabte el tercer i definitiu partit després de guanyar el Lleida per 2-3. El guanyador d'aquest partit de demà es veurà les cares amb el Reus a semis. Pel que fa al play-off pel 9è i 10è lloc, el Voltregà iguala la tanda amb el Caldes i força el tercer partit. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia a Caldes. Pel que fa al play-out, l'Alpicat també força el tercer partit amb el Sant Just, que jugarà diumenge a les 4:10 a Sant Just. I aprofitem també per apuntar que l'ascens a l'Hockey Lliga se'l jugaran Manlleu i Cerdanyola. Un d'ells acompanyarà a Ribes i Xum a la màxima competició estatal. I ara sí, tanquem el bloc de l'Hockey Patins i obrim el futbolístic de la mà, com sempre, de l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, anem amb el futbol i anem amb aquest desenllaç de la darrera jornada de la Lliga Elit, un partit destacat, el derbi entre Vilanova i Vilafranca, ho dèiem en la prèvia, els dos equips arribaven amb opcions d'ascens, el Vilanova una mica més, perquè el play-off el tenia assegurat i amb una victòria només li depenia l'ascens, que finalment es va produir. Victòria per 2-1 en un partit amb gran ambient al Municipal dels Alumnes Obrers i també un nodrit grup d'aficionats del Vilafranca que s'hi van desplaçar a donar suport a l'equip. No va poder ser, el partit ja va començar malament, amb 2 pràcticament consecutius, 2 arribades del Vilanova que es van traduir en 2, i a partir d'aquí el Vilafranca va disposar d'un penal fallat per Roger Escamilla, un Roger Escamilla que també va tenir una oportunitat clara que va aturar el porter visitant. Mateix final va tenir una nova oportunitat molt similar a la de Roger, que en aquest cas Abde tampoc va poder culminar. 2-0 al descans. A la segona part el partit no va variar massa, el guió seguia igual. El Vilafranca es trobava amb un nou penal, en aquest cas sí, transformat per David Acedo, l'home gol en les últimes setmanes, donant esperança a un Vilafranca que malauradament no va poder signar l'empat. Es va consumar la derrota i uns minuts finals de partit molt intensos. De fet, el partit ja acabava, el Vilanova celebrava el seu ascens, no depenia de ningú més, però el Vilafranca en aquells moments era fora del play-off, era setè classificat, ja que el Castelldefels estava per davant perquè anava guanyant el camp de l'Atlètic Sant Just. Però el temps afegit d'aquell partit, Sant Just-Castelldefels, els locals, a l'Atlètic Sant Just, empatava el seu partit i amb aquest gol donava la classificació pel play-off al Vilafranca. Per tant, va arribar una bri d'alegria pels vilafranquins, que finalment al play-off, de fet, es trobaran amb l'Atlètic Sant Just i serà a partir d'aquest proper dissabte a les 4 i 5 de la tarda amb l'anada al Municipal. Al finalitzar en sisena posició, tant en aquesta eliminatòria com si arriba a la següent, el Vilafranca jugaria sempre el partit de tornada al camp contrari, com succeirà amb aquesta primera davant l'Atlètic Sant Just. Però el primer partit d'aquest dissabte, 4 i 5, al Municipal. La segona eliminatòria, si es dona, també veurem, perquè el Vilafranca l'hauria de jugar com a local al camp de l'Espirall. Anem a recollir protagonistes i anem amb l'entrenador del Vilafranca, David Vilajoana. Amb ell ja parlàvem un cop ja s'havia confirmat definitivament que el Vilafranca era equip de play-off.
David, després d'aquest partit, d'aquesta derrota del Vilafranca tan patida, on l'equip ho ha intentat, ha generat, però ha acabat perdent, i que gràcies als resultats adversos mantenen a l'equip a play-off, no sé com has viscut tu aquesta tarda i quines sensacions et deixa.
Bé, en primer lloc, una llàstima, perquè si haguéssim estat capaços de guanyar haguéssim pujat directes, perquè els resultats ens haguéssim plantat amb un quàdruple empat i ens afavoria. Però vaja, això és ja aigua passada. Ara tenim el play-off per endavant. Hem entrat, afortunadament, per un empat a darrera hora del Sant Just amb el Castelldefels. I bé, comença el play-off, doncs a pensar en el play-off, a remar, a recuperar forces, energia, perquè ha estat un partit intens i de molt desgast emocional, i a mirar endavant i a tirar endavant.
La segona, la primera meitat l'equip ha tingut ocasions de tots colors, han fet lluir el porter del Vilanova, ha tingut una oportunitat des del punt de penal Roger Escamilla, i en la segona meitat sí que hi ha hagut a l'encert necessari com per retallar distàncies, però no s'ha pogut aconseguir l'empat. No sé quin ha estat el missatge quan has arribat al vestidor amb els teus jugadors en un moment d'incertesa, de molts nervis. No sé si has tingut l'oportunitat de parlar amb ells, i si no has tingut l'oportunitat, que els hi haguessis dit?
No, clar que hi he parlat, no, simplement tranquil·litat. La veritat és que la tònica del partit ha estat una mica el que ens està passant. En pilota hem estat molt imprecisos, això de que hem tingut oportunitats, sí, però han sigut molt esporàdiques, ens ha faltat joc, hem pressionat molt malament, ens han superat en pilota bastant i molt. És cert que ells n'han tingut dos i no moltes més, nosaltres hem fallat el penal que ens hagués entrat dins del partit i evidentment hagués canviat completament la qüestió, però vaja, ja et dic, parlar de les coses que han passat és fàcil, ara el que hem de fer és mirar endavant i preparar el proper partit, que crec que ens toca contra el Sant Just, i anar a pujar a buscar l'ascens per la via del play-off.
Si no m'equivoco, quan l'àrbitre ha xiulat al final, el Vilafranca quedava fora del play-off per als altres marcadors, i ha estat un gol a l'últim instant de l'Atlètic Sant Just que ha tornat a posar a l'equip a dins. És un play-off apretadíssim, amb rivals de molt nivell, que també heu demostrat que sou capaços de competir i fins i tot de guanyar. Entenc que la confiança és alta, però el patiment també per com s'ha donat tot, no?
Sí, quan ha acabat el partit estàvem fora, però ja et dic, afortunadament s'ha donat la carambola, l'empat del Sant Just amb el Castelldefels, i ara som quatre equips que ens jugarem l'ascens, i sí, tots són difícils, hem de millorar molt i fer moltes coses millor de les que fem, però vaja, hem de seguir competint. Tenim una segona oportunitat i l'hem d'intentar aprofitar, les coses venen com venen i ja està.
Finalment, ja acabo, per com s'ha donat l'expulsió al final del partit i per la reacció que ha tingut Màster Omar, sembla que no podràs comptar amb ell de cara a aquest play-off, no?
Bé, dormiré pla i tranquil. Tinc gent sobrada que podrà compensar la baixa del Màster, i ja et dic, i perdo molt poc temps amb els que no puc comptar.
Per tant, un missatge amb els que sí que hi seran i els que sí que hi creuen, un últim missatge.
Bé, confiança i apretar el cul, que venen curves.
I anem també amb el president del Futbol Club Vilafranca, Manel Ortiz, que també doncs, analitzava el partit i la classificació pel play-off.
Bé, en primer lloc, felicitar els jugadors per l'esforç i per el... ho hem intentat. També voldria dir felicitar la ciutat de Vilanova, el Vilanova, la seva afició. Nosaltres ho seguirem lluitant. El partit se'ns ha posat en contra molt de seguida. El penal fallat, és a dir, tot una mica la tònica de l'any, no? Que en moments puntuals la moneda sempre ha caigut de creu. De totes maneres, si es confirma, perquè és que els Twitters i els Instagrams van a tope, en principi estem a play-off, doncs ho seguirem lluitant. Evidentment tenim una segona oportunitat.
Vèiem a Abde com abandonava la gespa entre llàgrimes. Entenc fruit de tots els nervis viscuts i d'aquesta situació que deixava el Vilafranca fora quan ha encapçalat en aquestes últimes setmanes el play-off. Quin Vilafranca més dominador, quin Vilafranca més entregat, quin Vilafranca més competidor hem pogut veure, que avui és veritat que no ha tingut molt en sèrie, que ha perdut el partit, però que ha sigut l'equip que ha portat les regnes, que ha tingut oportunitats de tots colors, vull dir que orgull ple.
Sí, volíem arribar al tram final i de fet l'últim dia amb opcions, inclús de pujar directes. Aquest era l'objectiu des de principi de temporada. Hem arribat aquí, agrair també a l'afició que ens ha acompanyat. Penso que Vilafranca i el futbol penedesenc torna a vibrar amb el Degà. Això també crec que ho hem de posar en valor.
I esperem que sigui així. Dissabte 4 i 5, el municipal, anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Tercera Federació, Futbol Club Vilafranca, Atlètic Sant Just. Li queda una vida al Degà penedesenc.
Moltes gràcies, Eric. Ho seguirem atentament. Que vagi bé.
Bona setmana.